una política feta pels demòcrates i pels republicans, feta per Estats Units i també pels europeus i per altres països, però ha tingut una política on constantment ha estat reforçant pols que estaven contraris, diguem-ne, a la Unió Europea o a la unitat, a l'autonomia estratègica de la Unió Europea. A l'última cimera que es va fer a Madrid, el gran triomfador va ser Turquia, va ser Erdogan, i també amb el reforç molt fort del pols del Marroc. Això són dos, diguem-ne, dos pols, dues potències o semipotències que estan al voltant de la Unió Europea i que volen afeblir-la, simplement afeblir-la, i els interessa afeblir-la. I això va ser arrossegat l'establishment europeu pels interessos dels Estats Units. Per tant, aquesta idea que la OTAN és Estats Units posant calés i la Unió Europea rebent-los, no és exactament així. És un discurs que jo entenc que entra molt bé a Estats Units i que entra molt bé, sobretot, als partidaris de Trump. Però no és, objectivament, no és així. El que ha fet la OTAN són altres històries, altres guerres on Europa no tenia cap mena d'interès. Al contrari, moltes vegades anava contra el seu propi interès. Dit això, ja, per no tirar-nos els plats a sobre, el que hem de fer d'aquí endavant, que és l'important, és, efectivament, que Europa no sigui un convidat de pedra, que Europa tingui alguna cosa a dir davant de Xina, un altre país amb el que la OTAN va posar que eren enemics, vamos, terribles de la Unió Europea. Poden ser-lo comercialment, des del punt de vista militar, que és la OTAN, no té per què, no sé per què hauria de ser Xina un enemic tan fort de la Unió Europea. Ha de tenir el seu propi paper sobre Xina, ha de tenir el seu propi paper sobre Rússia, que té una posició absolutament diferent a la que té Estats Units, diguem-ne, per geografia pura i dura, que ha de tenir el seu propi paper respecte a què vol fer, si vol fer un exèrcit, si no, com es vol especialitzar i quins aliats vol tenir. La Unió Europea sencera.
Ja, jo sobre aquesta qüestió sóc una mica... No sóc massa partidària d'aquestes teories de culpar Europa de que no sap defensar-se a si mateixa. Els Estats Units ha recolzat la OTAN i, a més, diferents versions de la OTAN. Els Estats Units ha aplicat a Amèrica Llatina polítiques molt diferents de quan recolzava cops d'estats a com després ha fet la dominació suau a través de l'economia. Vull dir, ha tingut totes les polítiques externes en 50 o 60 anys, l'hem vist canviar. I si ha mantingut la OTAN i ha pagat més que ningú i ha permès que no es complís aquesta clàusula del 2%, és perquè li interessava.
Evident.
Perquè exercia com a potència mundial. El problema que tenim a Europa és que estàvem acomodats en aquesta situació en la que a Estats Units li anava bé fer de gendarme mundial i a Europa li anava bé que si només calia portar uns quants soldats a Iraq, doncs portàvem uns quants soldats a Iraq o a Afganistan o on fos. Ara tot això ha canviat i ara és molt més perillós. I el problema ara és que aquell que exercia de potència mundial ara no és fiable, pot entrar en una deriva autocràtica i Europa no ha escollit a Putin
i farà la guerra comercial.
No, i Europa no ha escollit a Putin i Europa no ha escollit a Trump, però Putin i Trump i Xina seguiran decidint, i el que és més perillós és que la política central europea, que ha sigut sempre la de dirimir els conflictes en la via de la negociació, en els organismes multilaterals, en els tractats internacionals que donen seguretat i una certa previsibilitat a què pot passar, tot això està escombrat per aquesta tendència i per la victòria de Putin, per la victòria de Trump, que són un tipus de gent que no només amenaça l'ordre mundial, forma part de l'amenaça general contra la democràcia com a resposta i manera de resoldre els conflictes. Llavors, és evident que el que ha fet Putin és una política de fet consumats. És evident que si Trump guanya es reforça aquesta idea de que el món no té mecanismes ni dics de contenció per poder aturar les ànsies dels fets consumats múltiples que pugui haver per ahí. Per exemple, de la Xina a Taiwan o per qualsevol altra. Per tant, anem a un món absolutament molt més insegur. I ni que Europa doblés o triplicés la despesa necessària per assumir ella la seva pròpia defensa, no resoldríem aquest món en flames que ens està venint.
És un plaer escoltar-te i n'aprenc molt cada vegada. Deixa'm dir-te també aquesta actitud europea a través d'organismes i de cimeres i de tot, que és la manera que segurament
que hauríem de defensar,
també va servir per prometre a Putin que les fronteres de l'OTAN no arribarien on han arribat. I això està escrit en una cimera d'aquestes que dius fa 25 anys.
I les contradiccions
i això,
hi ha moltes.
Això és un incompliment flagrant d'Europa respecte a un senyor com Putin, que no ens posarem a defensar aquí. Jo almenys no ho faré, perquè és evident que és indefensable el que ha fet. Però a aquest senyor se li va prometre això. I no s'ha complert. I no s'ha complert en nom d'aquesta Europa que ens omplim la boca i que ara escoltem aquestes entrevistes que hem sentit. Hem de ser actors, no podem estar sempre pendents del que fa... Molt bé, doncs escolti, d'acord. Però faci alguna cosa. Parli de veritat a la gent, no és estúpida. I llavors estem... Torno al principi de la nostra conversa d'avui. Estem intentant analitzar uns resultats electorals no entenent que es voti aquest senyor. Doncs escolti, mirem tot això, perquè la gent, portem 25 anys explicant-li sopars de duro. Fem alguna cosa...
Però la gent no és tonta. No, no, si estic d'acord amb tu en que doncs, la gent vota per les raons que sigui, però quan tu dius fem alguna cosa, què m'estàs dient? Quina cosa creus que s'ha de fer?
De moment, no dir-li a Putin... no vindré fins a les portes del Donbass.
No, però, a veure...
No li diguis això.
Però qui ha fet això?
Jo això
Europa.
Tampoc ho veig.
Sí, clar.
Europa.
Sí.
O sigui, els ha ficat a la OTAN, Europa.
Escolta'm una cosa. A Putin se li diu... Les fronteres de l'OTAN...
Sí.
Les fronteres de l'OTAN no arribaran...
Sí.
No me'n recordo on es va posar...
Sí, ho sé.
D'acord?
Sí. I on està l'autonomia del país per demanar el que vols fer?
Ucraïna no entrava. Els bàltics no entraven.
Però això és acceptar-li a Putin que té dret de veto sobre la decisió de la ciutadania d'un país.
Però una qüestió. Jo accepto que hi ha un incompliment... L'accepto, és un fet corroborable.
Però si la gent d'Ucraïna vol estar a l'Europa...
És un problema.
No és la culpa d'Europa que la gent d'Ucraïna no vulgui estar a Europa i no vulgui estar a Rússia.
Ningú que em conegui pel carrer entendrà que jo estigui aquí defensant la Unió Europea com si jo fos un europeista de la Unió Europea. No ho soc, soc molt crític. Que sé que s'han fet moltes coses malament. Ara, dir que és la Unió Europea la que ha portat a països com Polònia, els Bàltics, etcètera, a l'OTAN, això té gaire sentit.
No, Arturo, no diem això. El que diem és que si defensem un sistema de governança en què Europa es reuneix, s'arriben a consensos, es parla tot això, i s'arriben unes conclusions i es posen per escrit, complim-ho. Només dic això.
Sí, d'acord, totalment d'acord, però no sé si té molt sentit això respecte a la Unió Europea o si un problema és Europa contra Estats Units. A mi la idea de que les elites europees porten 20 anys en el dolce ferniente de mira, som de la OTAN i aquí no passa res, jo estic d'acord. És una crítica que jo crec que hem de fer. Que són aquestes mateixes elites europees que ens diuen ara autonomia estratègica, estic d'acord, però si em canvies d'opinió, m'has d'explicar per què canvies d'opinió per ser creïble. Si no, no em crec res. I per tant, estic completament d'acord que hem d'anar a una altra cosa, a un altre paradigma, completament, en defensa, en estratègia, en relacions internacionals. Ara, s'ha de dir que això el que fa és desenganxar-te dels Estats Units, no enganxar-te més als Estats Units, ni pensar en els interessos dels Estats Units, si gastem més o menys en defensa, com voldrien ells.
Deixeu-me per acabar amb aquesta carpeta de Trump, que la té i molt grossa sobre la taula, de Trump delinqüent convicte. Avui ja sembla que s'han posat en marxa les negociacions del seu equip d'advocats, també amb els fiscals, perquè recordem que hi ha tres casos pendents, un que està sentenciat amb 34 delictes, per tant parlo de delinqüent convicte, i sembla que la cosa es vol que vagi ràpid, possiblement perquè arribi el 20 de gener, que és el dia de la possessió com a president dels Estats Units, perquè no se'l pugui qualificar de delinqüent convicte. Per tant, o es farà un autoindult immediatament o abans sembla que els seus advocats volen arribar a un acord amb els fiscals per resoldre els quatre casos que té sobre la taula i entre ells un fa referència a la sala al Congrés del 6 de gener del 21.
Ara són les 10 i 9 minuts, hem de canviar de tema, parlarem de la Dana també al País Valencià. Xavier Vilà, periodista, exresponsal de Catalunya Ràdio als Estats Units, gràcies per acompanyar-nos.
Moltes gràcies.
I ens veiem ben aviat. De fet, dissabte col·lapsa.
Vinga.
O sigui que parlarem també de tot plegat. Va, una abraçada, cuida.
Una abraçada.
10 dies són els que farà aquest vespre de les riuades al País Valencià, que han deixat pel cap baix 211 morts, és l'última xifra oficial, 93 persones desaparegudes, i les poblacions afectades continuen plenes de fang i trastos al carrer. De seguida anem cap a Catarroja amb la Mònica Mas. De fet, ja la podem saludar. Mònica, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Ahir vas arribar a les portes de Catarroja, avui has pogut entrar-hi. Què és el que t'has trobat?
Doncs la veritat, no m'ho esperava. Ja ens ho deien, que Catarroja era potser no tant com Paiporta, però bastant de les poblacions més castigades per la Dana. I ara mateix que estic al mig de la Rambla, una gran Rambla típica de qualsevol població, doncs la veritat és que l'escenari és dantesc. És muntanyes de més de 3 metres de deixalles, perquè ara, què passa? 10 dies després, tothom està buidant els seus baixos, que veiem les marques d'on va arribar l'aigua, i us asseguro que almenys com a mínim 2 metres i mig d'alt, i tothom està abocant les deixalles aquí a la Rambla, i es van acumulant moltíssimes deixalles. Estic intentant arribar fins al barranc, que és el final d'aquesta Rambla, és impossible, perquè hi ha trams encara on hi ha molta aigua al carrer, és perillós trepitjar alguna claveguera perquè les han obert perquè puguin drenar, que de fet no drenen. Aquest és un dels grans problemes que s'estan trobant ara. Hem parlat amb un bomber de la Generalitat que està aquí ajudant, i el problema que tenen és que la gent està buidant d'aigua els seus baixos, però les clavegueres estan taponades de fang i llavors les aigües fecals afloren. Sentim-lo.
Què passa? Netegem tots els carrers. I a l'endemà tothom neteja els locals i trau tot el fang al carrer. Tornen a quedar tot embossat de fang. I després d'això tornarà a passar perquè els pàrquings també han de traure fang. Per això volen que cada vegada que traguin fang vinguin banyeres i se ho emportin.
I amb els problemes de salubritat, evidentment, que tot això comporta. També hem estat, just abans d'entrar aquí a la Rambla, ens hem trobat amb una família que sortia al carrer. Són la Conxa i el Miguel, que tenen 2 fills, i avui era el primer dia que sortien amb els nens. Han perdut 2 cotxes només, per així dir-ho, perquè ells viuen en un tercer pis, però el que més els hi està afectant és l'impacte emocional que tenen els seus 2 fills de 5 i 6 anys. Sentim la Conxa.
Es una auténtica pesadilla. Mis hijos vieron todo desde el balcón. Fue impresionante cómo se llevaban los coches, contenedores, veías pasar todo, hasta muebles, veías todo. Y ellos lo vieron todo. De hecho, vienen psicólogos, se preguntan muchas cosas y sus compañeros están vivos.
Com deuen, també es queixen de que s'ha parlat molt de Paiporta, però no de Catarroja. Aquí han mort almenys 30 persones i a la Conxa ens expliquen que ara hi ha 2 nens d'aquí del poble que no els han trobat. I ens pregunten, de fet, quan creiem que tornaran a la normalitat. Ells volen que almenys per Nadal puguin viure un Nadal amb certa normalitat. També la llar d'avis, ens hem acostat per veure com està absolutament tancada, i ens expliquen que hi ha molta gent gran que no ha sortit encara de casa, no volen sortir al carrer per por, sobretot, de caure pel fang i per com està ara mateix els estats del carrer, que és impracticable.
Gràcies, Mònica Mas. Una abraçada.
Adéu, bon dia.
Podem saludar també aquesta hora l'alcaldessa de Paiporta, Maribel Albalat. Bon dia, gràcies per acompanyar-nos.
Hola, què tal?
Com està ara mateix Paiporta?
Paiporta està desolada. Paiporta ara mateix no té un comerç obert. Tenim molts carrers encara que no han pogut entrar les màquines. Hem recuperat l'aigua, però hi ha molta gent que encara no té llum a les cases. Estem procurant que els arriben a tot el món l'aigua i els aliments i medicines necessaris. I estem en la situació d'absoluta emergència.
Ara dèiem, fa 10 dies que va haver-hi aquest temporal. No sé vostè com recorda aquell dia les primeres sensacions de veure com el poble s'estava inundant.
Sí, jo tinc una casa al centre del poble. Sabíem que hi havia una alerta de pluja, però en Paiporta no plovia. Ens van avisar la policia de que començava a vindre aigua pel barranc, però com passa 1000 vegades, i ell sempre que té aigua pel barranc, desallotgen les zones més properes, no deixen que passen els cotxes, lleven en les grues, i estaven controlant un poc això. Però va començar a pujar i de sobte, en 15-20 minuts, venia una quantitat d'aigua que es va desbordar com en Paiporta no ha passat en la vida. Jo estava a ma casa, vaig intentar parar l'aigua en la planta baixa, i quan vam veure que és impossible vam pujar al primer pis.
Vostè com a alcaldessa va avisar a les administracions, la comunitat, per exemple?
Sí, jo fins que vaig tindre connexió, perquè va arribar un moment que no teníem com carregar els telèfons, s'acabaven les bateries i després no funcionaven les xarxes. Però fins que vaig poder vaig anar fent cridades, i la primera va ser a la delegada del govern. Quan vaig posar dalt al primer pis i vaig veure els meus veïns davant que quasi s'ofegaven, la vaig cridar i li vaig dir que activaren tots els protocols, perquè en Paiporta segur que s'estava morint la gent perquè no estàvem preparats a l'avinguda d'aigua que venia.
Cap a quina hora era això, alcaldessa?
7 i poc.
A les 7 de la tarda vostè ja va avisar al govern espanyol?
Sí, vaig parlar també en un mitjà de comunicació, no recorde quin era, si era Cadena Ser, no ho recorde, i es va dir també, per favor, del que estava passant a Raiporta.
Vostè va avisar a les 7, quan ja deia que hi havia, o sigui, molta aigua, és a dir, que vostè ja tenia la casa inundada.
Sí, 7
de la tarda.
Sí.
Ho dic perquè l'avís el van rebre la ciutadania de protecció, en aquest cas civil seva, a 9:15. Per tant, si vostè va avisar a les 7, m'està parlant que va passar 1:15.
Jo vaig rebre aquest missatge també. Quan vam rebre aquest missatge ja feia 1 hora que estàvem en molta aigua i sense parar, i en una força increïble.
Alcaldessa, molts ànims, seguirem parlant. Una abraçada.
Val, gràcies. Adéu.
A mi em sembla, Arturo, molt significatiu el que acaba de dir l'alcaldessa. No em constava, vaja, crec que no constava, que a les 7 de la tarda ella havia avisat al govern espanyol que estava el poble inundat.
No, jo tampoc no tenia constància d'això. És clar, és que és... En fi, quan sents que et segueixen, no? 10 dies després, em sembla que hem comptat, que segueixen les condicions que estan... No sé, la sensació és que falla tot i és... No sé si és un missatge antipolític, propolític o què és, però la sensació de que ha fallat moltíssimes coses aquí i que haurem de revisar-ho tot és bastant evident.
Milagros.
Bueno, jo crec que ja a hores d'ara tenim bastant clar. Nosaltres mateixos avui publiquem una doble pàgina en el que diem minut a minut que passava per Paiporta i que passava amb, sobretot amb el barranc, aquell que es va desbordar més, minut a minut com havia anat, i bueno, jo crec que a hores d'ara ja no hi ha discussió sobre que les alertes meteorològiques estaven, que les autoritats estaven sobre el tema i que Protecció Civil de València, que és un organisme dependent de la Generalitat, va reaccionar tard. Jo crec que això ara no té cap discussió, i aquí està la impotència dels alcaldes que veien que s'estaven ofegant la gent i que demanaven ajut. Però fixa't, 10 dies després, la impotència de que diríem els mecanismes de reparació encara no han aconseguit restablir la llum a tots, encara no han aconseguit portar aigua potable a tots, i això vol dir, primer, la enorme dimensió de la devastació que es va produir, però també lo poc preparats que estem per una dimensió d'aquest nivell, que, malauradament, segons ens diuen tots els experts, això pot repetir-se cada vegada amb més freqüència. I, per tant, podem... Fixeu-vos que tota la zona devastada de València equival l'economia que hi ha en aquesta zona al 20% del PIB de València. És a dir, que hi ha una cinquena part de tota la comunitat que està en aquests moments devastada i paralitzada. Llavors, bueno, no sé com haurem de dimensionar els dispositius. Primer d'alerta, que això està clar que els experts ja sabien i ho fan bé, i si haguessin funcionat haguessin evitat moltes morts, però després també els mecanismes d'intervenció ràpida. El Pedro Sánchez va dir que havia enviat 600 màquines pesades per intentar deslliurar els carrers de cotxes, de fang, etcètera, etcètera. Però és evident que 600 no són suficients.
Una cosa sobre el tema de les emergències, perquè jo crec que això serà una de les qüestions on se posarà, com que tindrem un judici, molt evidentment, pues jo crec que un dels temes serà com ha funcionat la sala d'emergències de la Generalitat, on hi ha d'haver 24 hores unes persones monitoritzant tota la situació, qualsevol risc que es produeixi a la comunitat autònoma. Llavors, jo no estic segur encara, llegint la reconstrucció que fa el País i llegint d'altres, jo estic segur encara si és que la sala no va funcionar o si la sala, quan va elevar al comandament polític les actuacions que consideraven que havien de fer, va ser el comandament polític el que no hi era, no va respondre o va dir que no. Jo crec que això no ho determinarem fins a arribar a l'hora del judici, on ens expliquin els tècnics exactament què va passar i on s'expliquin els polítics exactament com van actuar. I en aquest sentit, crec que, diguem-ne, que es doni pressa a les autoritats judicials perquè no hi hagi destrucció de proves, perquè no seria la primera vegada que hi ha alguna mena d'interès en que alguna d'aquestes coses desaparegui. I pot desaparèixer, i pot haver moltes proves documentals del que va passar,
L'alcaldessa ha dit que ella a les 7 havia trucat al govern civil. El govern civil ja estaven en aquell moment reunits amb la Generalitat.
La 7 aquest matí avisava que la delegació del govern va avisar fins a 3 vegades.
A les 5:25 de la tarda, el sensor de caudal de la Rambla del Pollo va detectar ja una superació de l'umbral de seguretat que està fixat en 150 metres per segon, en pocs minuts. I van augmentar els registres a una velocitat vertiginosa, que deien que venia una onada, un tsunami monstruós. Monstruós.
Si estaven reunits des de les 5 de la tarda. És a dir, el centre de coordinació on hi ha totes les autoritats, on hi ha tothom, estava reunit des de les 5 de la tarda. Per tant, ja sabien que estava passant alguna cosa i ja estava, jo per això dic que ja estava...
Aquesta reunió en la qual Mazón va arribar 2 hores més tard perquè tenia un dinar.
Exacte. Aquí ja dic, és a dir, ja havia una monitorització per part dels tècnics, els tècnics de protecció civil, per una banda, que són els que valoren riscos i fan propostes d'actuació. Doncs si això no va funcionar, pot no funcionar, pot passar, que hi ha una negligència, un problema, el que sigui, que els tècnics no funcionin, que la sala tècnica no funcioni. Però si la sala tècnica va funcionar, que és lo normal que passi, i els polítics no van actuar, hi ha una responsabilitat claríssima dels polítics.
Criminals.
Jo no puc aportar pràcticament res perquè esteu entrant en una sèrie de detalls que no he seguit en aquests últims dies i realment va de minuts, perquè si al dematí et passen l'alerta, a les 7 ella, l'alcaldessa, acaba d'escoltar i estaven molts amb l'aigua al coll, la veritat és que no puc aportar res de lo que heu dit.
També s'ha de dir, perdona, que...
Romer, sisplau, sí.
Sí, molt breu. Poques vegades haurem vist una tromba d'aigua de tanta intensitat que caigui en tan ràpid i que s'escampi de tan ràpid, també s'ha de dir això.
Que baixi aigua però no plou, són coses que van passar i que psicològicament a la gent li van afectar. Perquè, clar, si està plovent molt, la gent s'alerta per raons naturals. Ara, si l'aigua baixa o no plou...
Baixa un tsunami.
Baixa un tsunami, però no, està plovent, la gent no té aquesta sensació. Per tant, compte, això fa que reforçar els sistemes d'alarmes.
Anem a la peixateria.
Mira, Carmeta, que vol que li digui? No, si en Feixades la tracta més bé, doncs espera, torni demà. Mira, jo és que tinc feina. És que no has sentit el conseller? Carmeta, no has sentit el conseller que ha dit? Ens hem de preparar. Hem d'estar preparats. No sabem per què. No sabem de què hem d'estar preparats. Vull dir, ens hem de preparar per tot. Jo no puc estar per vostè, m'estic preparant. No sé.
Però no t'avancis escenaris, No t'avancis, no, Xuriguera, bon dia.
No us avanceu. Ostres, bon dia. Bon dia o bona nit.
Bona nit a Washington, bon dia a Catalunya. Sí.
Portau molts de dies que no sabem pas si és de dia o és de nit, també.
Això és veritat, tens tota la raó.
Déu diguen, quan tanqueu la connexió, dieu bona nit, bona nit. Vull dir, aquí no també anem despistats, entre els horaris aquests canviats...
I el temporal, que és fosc, no?, que fa aquest cel fosc. Clar.
Exacte. Sí.
I el cel? Fa festa avui?
No ho sabem. Jo crec que està molt preocupat per tot això que ha sentit dels contertulians, que si ens ve una onada, que si el món està en flames... Vull dir, aquest matí heu fotut una mà d'alarmes aquí sobre la taula, que estem espantats. I, a més, ha faltat el conseller de Perills. Del conseller que ha trucat, de què era? De Perills o de què era?
No, de la Unió Europea i Afers Exteriors.
De Perills, Perills.
És que m'ha deixat estorat. Vull dir, vosaltres també n'heu fet una mica de punt, però és que m'ha deixat estorat aquest home.
Però tu no estàs preocupat?
Sí, i tant.
A la peixateria es nota preocupació de la gent o no?
Sí, i tant que es nota. Es nota moltíssim, i tant. De tota manera, jo com en Xavier, com en Xavier Vilà, vull dir, sentir la Milagro sempre és un plaer.
Pues gràcies.
Sí. No s'explica. Aprenem, però estem preocupats, clar que estem preocupats.
Mira, hi havia una cosa, Frederic, que un símptoma que hi havia abans de votar, és que es deia que és l'estrès electoral i l'ansietat. És a dir, molta gent va ser diagnosticada d'estrès i gent que no dormia a les nits pel que podia passar,
Sí, hi havia diaris que encara hi titulaven així, que un país es lleva amb por i amb ansietat de què podria passar, i avui aquests mateixos mitjans també parlen de por i d'ansietat pel que pugui passar ara que ja s'ha votat.
A part de la frustració personal de molta gent, hi havia gent que hi sentíem que deia que està plantejant marxar del país, que és una reacció, entenc, molt visceral.
La Barbara Streisand, he sentit que ho deia.
Per exemple, mira, imagina't. Per tant...
La tens aquí al costat, la Barbara Streisand?
Deu estar molt, molt enllà. Ahir teníem el mestre Cuny aquí al costat fent el programa.
Sí, i tant.
Costat, just on estàvem, aquí al costat teníem el mestre Cuny.
Que en Feixades no sigui amb la Barbara Streisand, doncs poder.
Ah, mira. Tots dos.
Escolta, Núria, una cosa, és que no sé si ho entens bé. En Trump, dius que la té molt grossa i és sobre la taula? És que com ha anat això?
Té una carpeta plena de temes i un dels temes és liquidar el fet de ser un delinqüent convicte, més tres casos més. Evidentment, el dia 20 serà president i suposo que vol tenir la carpeta neta.
I primeta
la carpeta.
Vale. Ara ho he entès tot. No, és que...
Era una qüestió de carpetes.
Sí. No em pensava...
Com sou, eh? S'us posa el peix ràpidament al cap.
el xipiró, en aquest cas.
Com que he sentit que el despatx oval estava ple de ganduls, dic, aviam si ha entrat en trama, allà els ha fet fora i els ha fotut la d'això sobre la taula. Però no, vale. Ja està. Aclarit. Una altra cosa.
No, digues.
No, perdó. Bon dia, bona nit. Una cosa.
Sí.
Putin, Trump i a la Xina qui hi ha? Perquè no ho sabem, eh?
Xi Jinping.
Ah, vale. No, és perquè, com que no ho sabeu dir, sempre dieu Putin, Trump i la Xina.
Ah, això ha sigut jo, que no m'ha vingut al cap en aquell moment.
És que jo l'estava veient ara mateix en pantalla aquí, per això ho he pogut llegir. Xi Jinping.
Sí, mira, t'haig de dir una cosa. Jo aquest nom l'escric gairebé cada dia, perquè faig una newsletter, la newsletter del País, i aquest senyor apareix gairebé cada dia a les notícies. Però em costa, perquè no em surt dir Xi només, saps? Haig de dir tot.
Recordeu que Xi és el cognom.
Sí. Pues dir el senyor Xi, com dius això?
Winnie the Pooh, que li diuen que a ell li sembla molt malament.
No m'estranya, clar. Sí, Jinping.
Bueno, Soriguera, que tinguis un bon dia avui a la peixateria. Ànims, perquè si estàs sol tindràs molta feina i records la feixera si te'l trobes.
A veure si apareix amb les...
Bona nit.
Bona nit, bon dia.
Bona nit, que vagi bé. Adéu.
Adiós.
L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
Avui l'Enigmàrius feia... Fon el seu prestigi agredint una mare de prínceps. I la resposta era dilapida. Dilapidar i fondre són sinònims de ser un hereu escampa, però calia associar la síl·laba di a Lady Diana Spencer. Lady Di, mare de prínceps, i el verb lapidar, òbviament, a apedregar. Avui era molt difícil, era dijous, només 301. Dels 759 participants l'han encertada. Per tant, dona 17 punts per a la Copa. Guanya el pack de la lletera de Can Llong, Mariona Catasús Puig. I avui també ens heu dit deshonra, destrona o apurrina.
Doncs hem d'acomiadar aquí la tertúlia avui del matí de Catalunya Ràdio amb Milagros Pérez del Viva. Gràcies, Milagros, que vagi molt bé. Adéu-siau.
Gràcies a tu, adéu.
Arturo Puente, adéu-siau, que
vagi
molt bé.
Gràcies, bon dia.
I Núria Ribó, ara sí, bona nit també.
Bon dia de nit.
Ara farem una pausa, Frederic, i parlarem d'un català que està triomfant aquí als Estats Units, de fet a Nova York, que és un català que entrena un equip de l'NBA. El primer català.
El primer català, el tercer europeu, en entrenar un equip de l'NBA. Els Brooklyn Nets vam anar al pavelló, vam veure el partit, fins i tot, i vam parlar amb ell, i és una fita important. A més, és algú que, vaja, parlant amb plata s'ho ha currat molt, perquè fa una pila d'anys que els dedica això d'entrenar. Abans de l'equip de l'NBA, que per cert és interessant quan ell parla del procés per ser entrenador de l'NBA, perquè vull dir que hi ha un procés fins i tot d'entrevistes personals, com quan et vol fitxar una empresa, diguem-ne, doncs imagina't aquí.
Home, clar, no poden fitxar qualsevol.
Exacte.
Si no, la Lloberes estaria entrenant ja un equip de l'NBA.
Ja hi som,
Ja hi som, Lloberes, què?
Bon dia, com esteu?
Molt bé, i tu?
Jo, bé, enyorada als Estats Units, jo tinc molts fronts.
T'haig de dir, jo no havia anat mai a l'NBA, i el Jordi, quan vam anar a entrevistar-lo, ara escoltarem l'entrevista, ens va convidar a veure un partit, i escolta, és un espectacle brutal.
Una divinitat. No tens temps de veure-ho tot.
Tenen un director d'espectacle.
Sí.
És una cosa, Freddy, és espectacular.
Bueno, és que és un no parar, perquè no ho hagi vist mai. Vull dir, no hi ha un segon sense estímul. És a dir, els tens mort, hi ha un concurs, és un no parar. Música tope constantment.
No agradar. I t'haig de dir que aquests dies, que aquí el bàsquet és un fenomen brutal.
Sí.
Alguns pubs que he anat a esperar mentre el Freddy estava fent no sé què, Escolta, anava veient partits d'unes noies que jugaven a bàsquet i m'agrada el bàsquet, Lloberes.
Anda, potser encara, ara ampliarem una mica teves. La mirada aquesta, diguem, de la tertúlia.
Quina llàstima que no et vaig poder disfrutar ni gaudir quan eres entrenadora, veus?
Ja hi som, ara. Eres vol dir que ja m'has jubilat, m'has mort i m'has enterrat? És a dir, coach és tota la vida. Ho tenim
sí,
clar, això,
sí,
o no?
Però ja no, ja no entrenes, no? Que jo
què
sàpiga?
Vol dir? Però que no entrenis no vol dir que
bueno,
no
exerceixis. Una pausa, ara tornem.
Vale, ara ja no em deixes enraonar. Vinga, apa, adéu.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Ei, ens cal res? Que estan d'aniversari al Corte Inglés i hi ha un 70% en la segona unitat amb milers de productes. He vist l'Ariel Oxi, que no en quedava, i també el salmó fumat la balinesa, el que t'agrada. Mira-ho i em dius alguna cosa, que un 70% és molt de descompte.
Supercor, hipercor i supermercat al Corte Inglés. Què necessites avui?
I a més, hi ha 1 milió d'euros en premis.
La cultura et fa somiar, imaginar, descobrir. La cultura et fa posar la pell de gallina, posar-te a cantar, sortir a ballar. Et fa pensar, dubtar i fins i tot canviar. La cultura et fa riure, plorar. I aquest 9 de novembre et pot fer emocionar fent-te venir llàgrimes als ulls. 9 de novembre, sorteig extraordinari de la cultura de Loteria Nacional, amb 105 milions en premis. Celebra'l. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Saps què valen les teves joies? A Circa sí, ho sabem.
Si vols vendre diamants de més d'un quirat, alta joieria o rellotges de col·lecció, només Circa t'ofereix el millor preu, amb rapidesa i discreció.
Reuneix-te amb un expert de Circa i et farà una oferta de compra gratuïta i un pagament immediat.
Visita circabarcelona.com o truca al 93 215 76 78 per programar una cita avui.
Arriba el sorteig 11 de l'11 de l'11. El sorteig de l'11 que més premis milionaris dona.
El que més de tots?
El que més.
Segur? No ho sé.
Que sí, que amb tants de premis en donaria per tots dos.
D'acord, doncs així juguem-hi junts.
Vinga, d'acord, però cadascú el seu cupó, eh? Sorteig 11 de l'11 de l'11. Un premi d'11 milions i 11 premis d'un milió. El sorteig de l'11 que més premis milionaris dona. No et quedis sense cupó. Compra'l ara.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
El cos ens parla contínuament, tant si tot funciona com si no. Descobreix-ne els secrets amb el llibre del programa Escolta el teu cos. A la venda a la botiga 3CAT i als punts habituals.
Avui des dels Estats Units, seguint les eleccions americanes, amb el suport de Shooter Paddle.
Arriba al Liceu, La Forza del Destino, la gran tragèdia de Verdi. Quan desafiar el destí no és una opció. Del 9 al 19 de novembre. Entrades a liceu.cat.
Abans del partit d'aquesta nit hem de rentar la samarreta de l'Alèxia.
Fet.
Encarregar les pizzas.
Fet.
Comprar un sofà. Lluís, el sofà.
Relaxem-nos més. A Galeries del Tresillo són els Yellow Days. Rebaixes de fins a un 50% a sofàs, matalassos, decoració i molt més. Galeries del Tresillo.
Vender mi cotxe. Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Compromís de pagament en 24 hores i si tens una oferta, vine i te la millorem. 100% garantit.
Vender mi cotxe.es. Som al carrer Rocafort 78, prop de l'estació de Sants, Sabadell i Cornellà.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT. El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Són les 10:33, amb Carme Lloberes, amb Frederic Vincent. Des de Washington us saludem. Un català que triomfa a l'NBA és el Jordi Fernández, un entrenador fet per certa Badalona, que l'hem anat a entrevistar i vam anar a un estadi que és brutal. De fet, mira, el Xavi Mujal, l'adjunt a la direcció de Catalunya Ràdio, em deia que realment a l'estadi... No sé si s'ha de dir estadi o pavelló, que és una discussió que teníem ara, Lloberes.
A mi pavelló, això d'estadi em sembla una mica com... L'arena, ells li diuen, no? Però a mi això d'estadi sí. Em sembla com una mica de futbol,
però
no?
Que, és que no sé molt la diferència que hi ha entre un pavelló i un estadi.
Home, seria un estadi, jo sempre els he concebut, que no ho sé ben bé, seria com el futbol, que hi caben, doncs, bastanta més gent, no? Posa-li al Barça 100.000, bueno, ara
però
no.
Que, i, perdona, hi cap molta gent allà,
sí, 20.000,
al Barclays Center, 20.000.
Segurament, jo en aquest no hi he estat, justament, i això que és les New York Liberty, però que han guanyat, És a dir, les
doncs
noies...
Doncs el Mujal em deia que és un dels pavellons més espectaculars que hi ha als Estats Units.
Segur. Però a mi,
on
que hi hagi
el
Madison Square Garden, ara que no ens sent el Jordi Fernández, deixa't estar. Valent?
Ja. Bueno,
però bé, cadascú...
Mira, atenció, no. a punt tècnic també de Xavi Mujal, diu pavellós indoor, estadi outdoor.
Oh, molt bé, això.
Té molt sentit. El que passa és que, clar, amb l'estadi del Madrid, llavors, què és?
Un pavelló?
No, és outdoor.
És outdoor, clar.
Outdoor, pot tapar. Sí.
Bueno, però continua sent outdoor.
D'acord, sí. D'acord.
Bueno, vam anar en aquest estadi, Frederic, va ser una experiència realment brutal.
Va estar molt bé, va ser molt interessant veure aquests la NBA per dins, perquè, doncs, això, és a dir, vam fer l'entrevista just abans de la roda de premsa prèvia al partit, que també, doncs, va ser interessant veure la ronda de preguntes que li feien al Jordi Fernández, i va estar molt bé, la veritat és que va estar molt bé. Ell és un personatge important, ell és un personatge, el que dèiem abans, té una trajectòria com a entrenador molt, molt llarga. Abans de ser d'arribar als Brooklyn Nets, havia estat seleccionador del Canadà i va arribar a tercer lloc, va tenir medalla de bronze a l'últim mundial contra Estats Units, precisament.
És encara, per això?
És encara, exacte. Sí.
El faran fill predilecte de Badalona, per cert, aquest cap de setmana, per tant...
Què em dius ara, sí?
Sí.
Ah, però ens deia que segueix molt la penya, que encara la segueix molt, sí.
Sí, que escolta Ràdio Ciutat de Badalona, ens va dir. Lloberes, què diries que porta el Jordi Fernández a l'NBA?
Home, aviam, a mi el que m'agradaria molt, molt, és entendre ben bé que la seva incorporació a la NBA, i a més et dic una cosa, els grans analistes ja el destaquen, penso que és el típic mix-mix, no? La cultura europea i la cultura USA. Ell s'ha format més a USA, És a dir, les coses com siguin, i el seu èxit, ho deia el Freddy, no? Que ha vingut de 15 anys d'inversió, que això no tothom ho faria. Però per mi, primera, és la seva formació acadèmica, ho haig de dir abans de l'esportiva, perquè és un tio, doncs, això, amb psicologia de l'esport, amb la seva, fins i tot el seu mentor, el Mike Brown, per exemple, en Rona, de la seva aura, no?, de la seva... que és molt més que un simple professional, perquè és un tio que ha estudiat fins i tot el comportament humà, no? I, per tant, a mi una cosa, si vols que enraonem tècnicament, et diria aquest mix-mix, és a dir, la seva proposta de joc, és la que valoraria més, primera, que per això els americans també ho valoren, perquè ell, encara que s'hagi format allà, doncs t'estableix la part competitiva d'aquí i ajunta amb la part espectacle aquesta que veu viure
vosaltres.
Aquest
plus competitiu,
no?,
que tenim a Europa...
Sí. Sí.
Ell el té, i això agrada també molt als nord-americans,
molt.
No? Perquè si sumes l'espectacle, la competició, doncs funciona, clar.
Clar, perquè fixa't, fins i tot un dels seus jugadors, et sona Sabonis, no? Però el fill d'aquest jugador, Domantas Sabonis, el mític Àrbides, valen? Doncs ho diu Jordi Fernández és molt passat, especialment, diu, amb la feina defensiva, saps? Doncs aquest estil, aquesta manera de que ells, en aquest sentit, estic convençut que és el que més valoren, i la part col·lectiva. Per mi, la col·lectivitat que nosaltres tenim aquí en l'esport, parlo, i en el bàsquet, personalment. Sí, l'equip. El tema de... Allà, l'individualisme prima molt, no? Això ja ho deia Steve Kerr. Steve Kerr deia, sobretot, que tothom hauria de jugar una mica al futbol, no? M'ho has sentit a vegades a dir, perquè saben passar-se la pilota. En el bàsquet predomina cada vegada més Amèrica, doncs això, l'1 contra 1, la part física, la part... Yeah. I llavors aquest...
Guillo trenca.
Sí, ell aporta, diguem, aquest d'això. I a més, et diria una cosa, per acabar d'entendre-ho, Hines, que és un jugador de l'Eurolliga, et diria, el joc de la NBA és el joc de dames. Tu coneixes el joc de les dames? Saps? D'això? Vale.
Sí.
Doncs diu, i el joc d'Europa és el joc d'escacs. Doncs,
ja
si et dic això...
Que hi ha estratègia,
clar,
que hi ha estratègia,
clar,
i...
No, i també n'hi ha molt, als Estats Units també, no negaríem que també, però la
però
part
entenc,
aquesta.
Entenc la diferència. Sí. Doncs anem a escoltar la conversa que hem tingut amb ell, és l'entrenador dels Nets, ho hem fet a Nova York, aquesta és la conversa amb Jordi Fernández. Jordi Fernández, què tal, com estàs?
Molt bé, preparat per un partit més.
Que m'ha sorprès molt que fes entrevistes abans d'un partit.
Sí, normalment no en faig, però per vosaltres sí que la faig.
Que tu ets un català que està triomfant a l'NBA, de fet, això és molt significatiu, però fa molts anys que està relacionat amb aquest país.
Sí, porto 15 anys vivint permanentment aquí, i abans els estius ja venia aquí a aprendre i a passar els estius, i al final, doncs, bueno, la carrera, doncs, m'ha portat aquí i hem seguit pujant escales i agafant oportunitats, com diuen, d'aquest país, no? El país de les oportunitats.
I fa vertigen estar aquí?
No, si vas pujant a poc, jo crec que és quan no t'agafa el vertigen. Jo crec que quan puges molt de sobte és quan realment doncs et pot agafar una miqueta la por, però la veritat és que estic content, sí que és evidentment un negoci, doncs, molt competitiu i tot pot passar, però molt content amb el que estic experimentant ara i el que em ve per davant.
Clar, ets el primer català que entra en un equip de l'NBA i el tercer europeu que ho fa.
Sí, sempre és un honor, jo crec que un honor representar, poder representar, doncs, d'on vens i sobretot la teva família, els teus amics, en aquest cas doncs, el bàsquet que em va formar, i la cultura en general. Llavors, quan ets el primer és un orgull, però de fet jo el que sempre dic és que espero ara que el proper no trigui tant temps, que això és l'important, és poder demostrar a la gent
doncs, una porta, no?
Que hi ha una manera de fer-ho, no? I això és important.
És un procés llarguíssim per això aquest, no?
Sí, jo crec que cada un té el seu camí. En el meu cas doncs, és venir aquí sense jo haver sigut un jugador professional, sí que havent jugat en formació i haver començat a entrenar, però cadascú té el seu camí, pot ser més ràpid, més lent. El meu en aquest cas han sigut 15 anys fins a arribar a ser primer entrenador. I et dic, no el veig com molt llarg perquè cada etapa, cada pas del procés ha sigut, per mi ha sigut molt bo.
I per què els Nets? Perquè tu tenies ofertes de diferents equips, no?
Sí, jo crec que el primer club propietari director esportiu que confia en tu és molt important, perquè només hi ha 30 feines al món. I jo crec que això et diu molt. Això sí que és, dius, ostres, 30 feines, no? I t'han ofert una. Jo crec que el primer que confia en tu li has de tornar tota aquesta confiança doncs, en feina i en fer el màxim possible per ells.
És a dir, hi ha una part emocional molt important en el compromís que agafes en aquestes feines.
Per mi sí, jo crec en la lleialtat i crec que després serà així o no. Jo crec que vull estar de primer entrenador amb aquest club entitat durant tota la meva carrera ja i ser primer entrenador només aquí.
De veritat?
Això és el que jo vull. Després que passi o no, doncs a la vida passen moltes coses, però si poséssim un món ideal, sí que m'agradaria doncs, que això fos el meu primer, el meu últim a la NBA, i que fos així.
Què és el més difícil de la feina que fas? Perquè imagino que un equip de la NBA deu tenir dins el seu equip els seus egos, per exemple. És a dir, gestionar un equip com aquest no ha de ser fàcil d'entrada.
Sí, tu dius, a veure, també estem en un procés, cada equip està en un procés diferent, nosaltres estem en un procés de començar un projecte nou, de construir una identitat doncs, amb hàbits guanyadors, que això doncs, porta un temps. No? Però jo crec que el que més... No que m'estigui costant, però el que sí que és un repte més gran és intentar tocar a tothom, no? Perquè són grups de treball molt grans, no només els jugadors que en són 18, però els entrenadors són 14, després el cos mèdic de rendiment són uns altres quasi 20, la direcció tècnica, i són grups d'entre 60 i 70 persones i no pots anar dies sense parlar amb una persona. Llavors és important que puguis tocar a tothom, que també tothom estigui organitzat i tothom se senti doncs, que del que siguin responsables doncs que ho facin amb molta il·lusió. Jo crec que aquesta delegació és molt important perquè jo crec que en el treball en equip, la veritat, jo no podria fer-ho tot. Jo crec que poder organitzar la gent i que la gent tingui il·lusió per fer la part de la seva feina és important.
I és més gran això que, per exemple, dirigir una selecció, com el Canadà?
No, jo crec que és diferent i al final... les coses diferents és lo maco, no? Que sí que és bàsquet, bàsquet és bàsquet, però representar un país és molt diferent que representar un club o una entitat com aquí, i pel que jugues, jugar per una Olimpiada, per un Mundial, i jo crec que al final el que m'hem portat més és el poder aprendre totes aquestes situacions que després ens serveix per una o per una altra. Jo crec que això és el més maco de tot.
Però és més difícil entrenar en la selecció o LeBron James, per exemple?
Doncs depèn de qui tinguis a la selecció. Jo en aquest cas doncs, tenia un grup jove amb una super estrella, però són persones diferents. Jo crec que a les persones les has d'intentar conèixer, després tractar-les en funció de com és cadascú, no? Però tenir aquest temps d'intentar conèixer aquesta persona i arribar-li és important. Hi ha persones que arribes d'una manera o d'una altra, i crec que la nostra feina com a entrenadors, que al final el que més som educadors, doncs és important, no?, que trobem aquesta connexió.
Tu, Jordi, sempre has estat vinculat amb Catalunya, amb Badalona. De fet, alguna roda de premsa has parlat en català.
Sí, bueno, aquí quan, evidentment, parlo amb el que puc, no? He parlat en anglès, català, castellà, i sí que és veritat, com dius tu, poder representar és molt important, poder representar doncs, el bàsquet no només, com has dit, català, però també de la meva ciutat, no? que és una ciutat on el bàsquet és l'esport número 1, i bueno, que diu molt de com em vaig criar, els meus amics, quan vaig començar a jugar a bàsquet amb 6 anys, etcètera, etcètera. I això al final, doncs, evidentment, jo crec que tots ens torna al d'on venim, no? I això és, per mi és lo maco.
I què és el que enyores més de Catalunya?
Doncs la meva família, els meus pares, la meva àvia, la meva germana, tots som molt familiars i tenim tots els amics de família allà a prop, no? I jo crec que això, com els que ens hem criat així, per nosaltres és molt important. I estar, agafar-ho tot i marxar, per molt que a vegades soni doncs, molt atractiu i que bé i quina sort, doncs, té els seus reptes i deixar els teus doncs, és important, és dur.
Clar, i pels teus fills també, no suposo, perquè és com intentes que no perdin aquest fil sentimental que t'uneix amb tot allò, no?
Sí, la seva realitat és diferent que la nostra, però sí que és veritat que per mi és molt important que la cultura la puguin aprendre, no? La llengua, la cultura, etc. No?
I com ho fas?
Doncs tornant a casa el que puc, els meus pares, per exemple, ara estan aquí ara mateix, ara al ser Nova York doncs, és vol directe, és molt més fàcil, també és una ciutat molt diversa, hi ha molta cultura a Nova York, és, per molt que sigui als Estats Units, jo crec que això és la capital del món. I hi ha gent de tot arreu, hi ha tot el que vulguis trobar està a Nova York. I crec que això també, a mi culturalment m'agrada perquè és un repte diferent a estar a Ohio, a estar a Colorado, a estar a Califòrnia i ara aquí a Nova York. Mm.
Clar, però això d'avui és molt bèstia. O sigui, he vist aquest estadi, és al·lucinant. Deu ser espectacular jugar aquí.
Sí, i la veritat és que impressiona, sobretot quan està pues, ple i són partits que... Aquí la Lliga ho fa molt bé amb l'entreteniment. Per molt que no hi entenguis massa de bàsquet, fan que tothom s'ho pugui passar bé, des de qui entén a qui no hi entén.
I tu t'ho passes bé mentre hi ha el partit?
Sí, però la realitat és que no m'entero de res, del que és fora del partit, no? I moltes vegades la meva dona m'ho diu, has vist això en el temps mort? No, realment no em dono compte, però perquè jo estic amb la feina que és portar el partit i hi ha molta informació, hi ha moltes coses que... I això és el que realment, bueno, jo faig la meva feina perquè tothom també pugui tenir l'entreteniment.
És a dir, entenc que hi ha una persona que és un director artístic de l'esdeveniment, que s'encarrega de fer com l'escaleta, de dir qui hi haurà aquesta actuació, qui passarà.
Correcte,
això.
Correcte, sí.
I col·laboreu plegats?
Nosaltres no, perquè evidentment els temps de partits estan marcats i fora el que són els temps de partit, que són els temps morts, quants n'hi han, quan duren, n'hi han de més llargs, de més curts, i això és una persona del departament d'entreteniment que ells ho tenen molt ben muntat i és una part molt important del nostre negoci. Al final, per nosaltres és molt important que la gent ho consumeixi, no? I això al final és el que ens dona per poder viure a tots. I ser part d'això és important i acceptar-ho.
I per tant, també per tu deu ser important que l'afició estigui calenta, és a dir, que tingui nervi, que estigui entregada a l'equip.
Sí, com t'he dit, el nostre projecte és un projecte doncs, que s'està establint ara mateix. Tenim un equip molt jove i tenir aquesta identitat o mostrar aquesta identitat competitiva és important, no? Perquè com diuen aquí, els de Brooklyn no diran mai que són de Nova York, no? Diuen que són de Brooklyn, és una mica com els de Badalona, no diem que són de Barcelona. I això és important, i diuen no, el del Brooklyn Grit i el Brooklyn Way, no? A la seva manera i amb garra, amb intensitat. I això és una miqueta doncs, intentar que també la gent s'identifiqui amb nosaltres, no? De com juguem, un equip jove que jugarà dur, sortirà a competir i que almenys doncs, tothom pugui estar orgullós d'això, això és l'important.
I aquest show business creus que és exportable a Catalunya?
Jo crec que sí, com tot, han de ser coses, doncs, projectes sostenibles, no? Nosaltres tenim una cultura del futbol que és molt diferent, que el futbol és el que produeix doncs, els calés per molts dels clubs que tenen els dos esports, però sí que és difícil veure altres esports que es puguin mantenir o que puguin guanyar diners de l'esport, no? I crec que aquí sí que hi ha un sistema establert, aquí si no són esports que no guanyen no es poden, i en canvi a Espanya doncs molts són subvencionats, hi ha sponsors, són altres històries, però bueno, crec que els models són diferents, no són millors ni pitjors, però sí que crec que evidentment que poguessin ser sostenibles és molt important i bueno, crec que hi ha la manera.
Clar, hi ha un perill en aquesta carrera que estàs fent que és al final dir, hosti, la penya ja et quedarà molt enrere, no?
Bueno, per mi el bàsquet català és molt important i el segueixo. Just ara estava veient el Lleida Andorra i segueixo...
Ah, sí?
Sí, sí, sí. Segueixo tot el que puc perquè, m'entretén, tinc molts amics que encara hi són i també em dona a vegades una visió diferent i em dona idees, perquè al final quan tu mires sempre la mateixa lliga queda sempre amb el mateix. Llavors, jo ho faig per distracció perquè m'agrada, però també m'ajuda la meva feina, no? També miro l'Eurolliga, l'altre dia vaig veure... doncs el Barça, el Madrid, i segueixo per aquests dos motius, no? I per mi és important i evidentment m'agradaria molt a la meva vida poder entrenar al CB, m'agradaria molt a la meva vida algun cop poder entrenar a l'Eurolliga. Sembla que no serà ara mateix, però bueno, la il·lusió hi és. Mm.
I la relació amb la premsa com és, aquí?
La relació amb la premsa és per mi és bona, també és una part d'aprenentatge, perquè jo, per exemple, ara el dia de partit faig dues rodes de premsa, una abans, una després del partit, i després cada dia d'entrenament faig roda de premsa també. Llavors, tornant a allò del negoci, crec que la premsa és una manera de consumir el negoci també, no? I el que diuen els periodistes és important perquè la gent ho consumeix. I cada un és en funció del seu estil, no?
Però està molt pensat, és a dir, tu quan surts tens clar quin és el missatge, el titular...
Sí, evidentment tinc una persona, tinc el meu cap de premsa i tenim moltes coses detallades que a mi em diuen què haig de dir, com ho haig de dir, no? I, per exemple, en el seu moment, quan vaig treballar a Cleveland, tenia una persona que ens ajudava a parlar amb la premsa. Per exemple, bueno, en aquell moment el meu anglès no és el que és ara i, de fet, no és la meva llengua materna, no? I llavors, que t'ensenya com expressar-te, com respondre preguntes, com respondre la pregunta que no vols respondre... com fer servir les mans, com posar els peus...
Però és aquella cosa del futbolista que mai diu res o també has de dir coses? Perquè aquí entenc que la premsa també és molt exigent en el seu moment, no?
Sí, és molt exigent, però amb això també és el que et dic, has de deixar que t'ajudin, no? I per, en aquest cas, el meu cap de premsa, que a part de que porta molts anys, és molt bo amb el que fa, és molt important perquè ens ajuda a tots a que tots puguem donar aquest missatge que dius tu, no? Doncs a vegades passa amb lesions de jugadors o jugadors que juguen no juguen, i això és important de que no diguem alguna cosa que no toca perquè si no després pot estar interpretat de moltes maneres diferents. Llavors, això també està, doncs, treballat i preparat. Això és una producció molt més gran que a vegades el que la gent es pensa.
Clar, és que són moltes coses, no?, per les quals tu has de treballar, no només per entrenar un equip.
Sí, el que et deia abans, tocar la gent, però també poder representar d'una manera adequada, que puguis parlar i explicar quina és la història del teu equip, que la gent ho entengui, perquè a vegades passes per victòries i derrotes, i això... és, bueno, és part del procés i a vegades també la gent ha d'entendre on està el procés i si ho veuen i no ho entenen també et poden donar aquest recolzament que necessites. A vegades, malauradament, les derrotes són part d'aquesta feina i amb lo exigent que és, a vegades dures, a vegades no dures, no? Però, bueno, crec que, com dius tu, controlar-ho tot és molt més del que es veu des de fora.
I t'ha costat, diguéssim, adaptar-te en aquest país?
Bueno, jo crec que m'adapto any a any també. Ara és una feina nova i una feina nova vol dir coses noves que no has fet mai. I el que no has fet mai, tu pots pensar que ho faràs bé, això és la número 1 és la predisposició, i tenir ganes i energia, etc etc. Però després és a l'aprendre, i que moltes vegades, bueno, que la majoria de la manera que... la millor manera que aprens és dels errors. I quan tu et dones compte que n'has fet, encara que no sigui molt gran, dius, uf, això no ho puc tornar a fer, això no em passarà més. I això ja ho veig com és l'important, no? Sempre quan fais errors honestos, que és... tenir voluntat per fer el que és el millor per la teva feina, el teu equip, jo crec que tots aquests errors són bons.
Clar, però tenir confiança també de la direcció, no?
Sí, jo crec que en un projecte així confiar els uns amb els altres és important. El meu director esportiu, el propietari, després amb la gent amb la que treballo. Que ells confien en mi, jo crec que la confiança és, com diuen aquí, un carrer de dues direccions, cap a tu i cap a mi. I això és important.
A Jordi, d'aquí un quart d'hora tens una roda de premsa prèvia al partit.
Correcte.
Després et concentres amb l'equip, entenc? I després ja sortiu a jugar i després la roda de premsa posterior.
Correcte. Així funcionarem.
Doncs molta merda. Guanyareu?
Lluitarem.
Això és bo.
Això és bo.
Molta gràcies, Jordi.
A vosaltres.
Doncs aquesta és la conversa amb Jordi Fernández Lloberes.
Sí.
M'agrada perquè parla molt clar.
Clar,
Jordi.
Moltes coses. Sí. Jo en trec, sí, moltes coses, perquè a més és una entrevista per, diguem, la gent que no ha viscut mai aquesta vida.
Per gent com jo, que no en té ni idea del bàsquet.
No volia dir...
Sí que sí, que sí.
Però perquè així, tot això que explica, que és una cosa del dia a dia d'ells i que... Clar, no, tu dius ni idea, no. És que aquí tampoc se'n té ni idea. És a dir, la gent que no ha viscut el tema NBA, tota aquesta gent que arrossega...
Van perdre, per cert, el partit.
Sí, perquè tu no els hi vas donar sort, però n'està guanyant, vull dir que estan anant bé. Vull dir,
sí, veritat,
una mica agafi, a lo millor va ser, no ho sé. Però fixa't tu amb la gestió aquesta, vull dir, se li veu molt que té psicologia de l'esport i que haver de gestionar la coordinació de 14 coaches, em sembla que en té 20 persones per al rendiment,
sí,
pel
cert. Sí,
jo que he vist com funcionen, no?, aquestes oficines, aquests despatxos, això és impressionant. Són més grans que moltes empreses que normals, no? Però jo em quedo amb una cosa, si em deixes dir, perquè sé que em faràs anar ràpid. Jo em quedo amb la paraula loyalty. És a dir, digue-ho bé tu en català, perquè té molt... loyalty. Val? El seu objectiu, mira què et diu, és ser coach de només un equip. Això que només han aconseguit Popovich. Bueno, pocs, Jerry Sloan o Stephen Kerr, 10 anys, per exemple. Per cert, Popovich, que té problemes de salut, tinguem-ho clar. És a dir, fa 30 anys dels esperns. Per tant, a mi això, la lleialtat, ja veig que m'ho fas dir-ho a mi, la veritat és que ja m'ho significa tot. És un tio que té molt clar, diguem, el que vol, i vol ser correspost...
No? T'haig de dir que jo, parlant amb ell, em recordava amb tu en coses, no per la cosa del bàsquet, eh? Per com tu entens aquest, sí, aquesta feina i aquesta vida, et
clar,
diria, en general.
Clar, clar. La vida, diguem, sí, perquè ho enrona, no?, dels propietaris, la confidence, sí, no?, la confiança...
Diu, fins quan estaràs aquí? Doncs fins sempre, perquè sí, sí, estic bé. Sí,
clar,
estic
clar,
bé,
clar,
fins
clar,
sempre.
A mi això em sembla genial. Ah, sí? Ja m'ha ventilat, ja ho sabia.
Ep, adéu. Abans donarem veu a una bona causa. Avui, en nom de Somriures de Bombay, saludem l'actor Dafnis Balduz. Dafnis, què tal? Bon dia.
Bon dia, Ricard. Fa 150 anys que es va abolir l'esclavitud a Espanya, gairebé 100 des del sufragi universal i més de 30 anys del final de l'apartheid. Però avui dia segueix existint un tipus d'esclavitud que afecta milions de persones en tot el món, el tràfic de persones. Cada any, unes 500.000 persones a tot el món són captades per les màfies de tràfic de persones, una per minut. Malgrat que la humanitat té al seu abast eines i coneixement per acabar amb aquesta situació, el tràfic de persones creix cada dia que passa. A Somrises de Bombay lluiten perquè siguem part de l'última generació que visqui aquesta xacra. Moltíssimes gràcies.
Somriures de Bombay.
Mar o muntanya, seny o rauxa, a Parlem ho tenim clar. Si ens deixen triar, els catalans ho triem tot. Triem tenir cobertura al 99% del territori, navegar a velocitat 5G, el millor cinema en català en Filmin i l'atenció al client líder segons l'OCU. Parlem. Si pots triar, ho tries tot. Ara per 46,90. Truca al 1713.
Tu ets el protagonista de la revolució dels edificis. És hora d'actuar i descarbonitzar les nostres ciutats per un futur millor. Comença per casa teva i canvia la teva energia. Descobreix de la mà del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya les claus per estalviar energia, millorant el teu confort, salut i qualitat de vida. T'ho expliquem tot al Revolució 4.0.
012, la millor resposta.
Creus que podrem anar a sopar?
És que he d'acabar un tràmit per a l'empresa, però amb tota aquesta burocràcia no hi ha manera.
El canal Empresa és el web de la finestreta única empresarial i trobaràs tots els serveis i tràmits per a empreses i professionals. Amb un accés centralitzat a tota la informació relacionada amb tràmits i requisits, podràs seguir l'estat dels teus expedients, saber quins tràmits estan pendents i accedir a la informació clau en temps real. Reduiràs la burocràcia i alliberaràs temps i recursos per dedicar-te a allò que millor saps fer, dirigir el teu negoci. Trobaràs tota la informació i els tràmits a canalempresa.gencat.cat. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
La cultura et fa somiar, imaginar, descobrir. La cultura et fa posar la pell de gallina, posar-te a cantar, sortir a ballar. Et fa pensar, dubtar i fins i tot canviar. La cultura et fa riure, plorar. I aquest 9 de novembre et pot fer emocionar fent-te venir llàgrimes als ulls. 9 de novembre, sorteig extraordinari de la cultura de Loteria Nacional, amb 105 milions en premis. Celebra'l. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Mare, oi que el Pare Noel ve la nit del 24 de desembre?
Esclar, i els Reis d'Orient?
La del 5 de gener.
Perquè complir les seves il·lusions costi menys, fins al 27 de novembre totes les joguines tenen un 25% de regal a Hipercor i al Corte Inglés.
Nines, cotxes, bicis...
Totes les joguines amb un 25% de regal per estalviar més joguines del 19 de desembre al 2 de gener.
A Hipercor i al Corte Inglés.
A la botiga web i app.
Un gelat que no es desfà. Unes superorelles. Una màquina de fer pessigolles. O un caiac que no bolca mai. La ciència és plena de reptes, aparentment impossibles.
Faraday. Ja disponible al Super 3.
Aquest és l'univers podcast de Catalunya Ràdio.
I estic parlant dels anònims. El Barça reserva també em rebre un...
Laia Tudel accedeix a totes les informacions inèdites del Barça.
És tan fort que cada vegada que penso...
Tota l'actualitat del Girona amb Eduard Solà.
Vas saltar del canvi de l'ed juvenil.
La finestra del futbol de casa nostra explicada per Marc Marvà. Barça reservat, Girona reservat i futbol català. A l'app i al web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3Cat.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Recte final, nosaltres ho deixarem aquí, des dels Estats Units, des de Washington, i després, a partir de les 11, Francesc Soler, què tal? Bon dia.
Hola, Ricard, bon dia.
I Gerard Jovany, bon dia.
Bon dia.
A banda dels temes pendents, què tindrem avui, Francesc?
Doncs mira, el combat de les oblidades, una cosa molt xula, que hi haurà demà al Palau de la Música, ràdio, dones, música i memòria.
Això serà a partir de les 11, en aquesta conversa amb Francesc Soler, i després, a partir de 11:45, Gerard Jovany, temes pendents, avui amb un convidat molt especial.
Sí, avui suposo que et refereixes a l'inventor que vindrà a presentar-nos el seu invent. Es diu Frank Galant i ens portarà un dispositiu, no sé exactament com és, però que serveix per espantar els coloms.
És? Mira, això aniria molt bé a la redacció de la ràdio.
Sí, bueno, no sé què dir-te.
Però... aquells coloms que passen per allà a vegades.
Sí.
Fora. Sempre es posen... Sí, fora. No sigueu tan mal per... Sempre m'associeu una maldat que no tinc. Bueno, doncs ara us hi poseu. Deixeu-me acabar agraint també a tot l'esforç que han fet aquí el Dani Batxiller, el José Antonio Rodríguez, l'Anna Ostrell, el Frederic Vincent, perquè hem estat aquí moltes matinades. La nit sense nit amb vosaltres ha sigut divertida. Arribem al punt de les 11. Gràcies per la confiança. Fins dilluns, en el meu cas, a les 6 del matí. Adéu-siau.